Sovint ens hem trobat amb aquella frase que diu que la música que escoltam ens defineix com a persones. I tal vegada sí. Tal vegada la música és un reflex de la nostra personalitat i d'entendre el món que ens envolta.
De fet, si ho pensam bé, la música sempre ha estat en nosaltres des de petits. Sempre ens ha acompanyat. En molt de moment de felicitat de la nostra vida hi ha música i en molts instants de tristesa també.
L'hem escoltada de mil maneres. En disc, en vinil, en casset, en auriculars, en MP3, en Walkman, en iPod o amb el mòbil, evidentment.
L'hem escoltada dins el cotxe, dins el llit, mentre berenam, mentre feim feina o fins i tot mentre feim l'amor. I a totes les situacions ens ha provocat alguna cosa. Ara bé, quan l'escoltam en directe és una altra cosa.
La música en directe ens atreveça i té la capacitat de fer-nos vibrar i sentir emocions que només ella pot aconseguir. I aquí, a les Illes, d'això en sabem una estona llarga.
D'ençà dels anys 60 que les Balears són reclam de músics, de grups i de públic. Per les Balears han passat artistes de renom internacional, una indústria que ha generat moltes alegries, entusiasme, fans, però també qualque mal de cap i decepció.
Cada any s'organitzen un bon grapat de festivals de música arreu de les Balears. Només fer-vos una idea, l'estiu de 2024 es van fer actuacions de Tom Jones, Ricky Martin, Aitana, Anuel, Brian Myers, Pet Shop Boys, Blondie, Estopa o més de 4 concerts dels Antònia Font.
En aquest podcast desgranarem què hi ha darrere de tots aquests concerts, qui en són els organitzadors, com són els artistes, què mengen, on dormen, com es desplacen, quines curiositats, anècdotes i excentricitats demanen.
Som la Margalida Mateu i Antoni Jaume.
I això són els millors anys.
Els millors anys, el podcast dels festivals de música de les Illes Balears.
Sabeu que van venir los planetes. Van venir los planetes a tocar en el teatre principal de Mo. Un manco que un catedral de Mo. No. I a part de que dins el backstage haguessin pogut fer coses més o manco acceptables per lo que és un teatre principal, que això no té més importància, hi ha una cosa que jo considero que és molt graciosa, perquè nosaltres li vam oferir i li vam preparar per abans del concert i per després un catering amb coses, productes típics, formatge maonès, llinxoriguer i una encimada. Val? I no sé si sabeu, supos que sí, que de vegades les encimades venen en les caixes de cartró, però el sucre no està posat, sinó que ven unes bossetes. I de... Bé, aquestes bossetes, ells se pensaven que era un regalo de l'organització. Finalment, li vam fer saber que sí que era un regalo de l'organització, però que lo millor no era el regal que ells se pensaven. No, per això jo dic, deixa aquí, perquè va ser comentari, no varen fer, però varen estar tentats. Bueno, estaven i diuen, hòstia, tal, i joder, muchas gracias, no, tal, bueno, i dic, i muchas gracias, de què? Bueno, vaig ser mal.
Qui heu escoltat és Esteve Torres, director del Festival Cranc de Menorca. I és que d'excentricitats en trobam mil i una en el món de la música i en l'organització de festivals encara més. Ens ho explica també Michael Mesquida, músic tècnic i també cap de producció del Mallorca Live Festival.
És com un llenguatge intern invisible d'aquest món on moltes vegades l'artista, més que necessitar coses, perquè a vegades que te demanen coses que realment sumen i que fan que això ho sigui millor. I superguai, saps? Això és... T'apreten, però d'una manera molt constructiva, perquè és guai. Entenc que això no és cap capritxo. Però a vegades que demanen coses que tu veus que no sumaran en absolut. I moltes vegades t'estan posant a prova, saps? Si te demanen absurdos, recordo una vegada a 10 minuts... No, 10 minuts no, a 20 minuts d'arrencar show, un show important, me varen demanar que aconseguís dos bidons amb arena i amb dos tios amb guants i nífugs per posar en el fosso per si qualcú tirava una bengala. Ja, tio, que això no és la calxa, o sigui, vull dir, aquí ningú tirarà cap bengala. Vull dir, pues, si no poner els bidones, no hi volo. I vaig aconseguir dos bidons en plan d'arena amb dos guants i nífugs. No va ser fàcil en 20 minuts, però...
Perquè per organitzar un festival s'han de tenir en compte molts aspectes i algunes bandes de cada vegada valoren més tenir un tracte directe i de proximitat. És el cas de Billy the Vision and the Dancers, que arriben a Mallorca 10 anys després d'aquesta cançó. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily, and you said, hey, hey, ho, you know this.
I el seu primer concert és un poble de prop de 2.000 habitants, dalt de Consolació de Sant Joan, en una de les primeres edicions del MovoFest.
Tot això a partir de la coralla, després del 2018, que varen dur el petit de galeria, li va ser una experiència màgica, varen dir, mira, el 2019 fem una passa més, duim un grup internacional. Nosaltres érem molt conscients que no podrien dur segons quin grup, i van dir, anem a cercar un grup que pugui, la gent de Mallorca que pugui apreciar, però que a la vegada sigui accessible. I van pensar, ostres, aquell anunci tan famós de s'ha marcat, aquella experiència idíl·lica, i van dir, vinga, anem a contactar amb aquesta gent. I nosaltres, innocents, vàrem enviar un missatge directe per Facebook, per Messenger. Hola, bueno, en anglès tot això, el president va fer les gestions oportunes i molt varen contestar. I van dir, hòstia, ara què feim? I res, i la negociació se va fer per xat de Messenger, tot, i de fet no sé si ni varen firmar contracte tan sols, crec que no varen firmar res, i bueno, i amb aquesta gent les varen, això, varen quedar tal dia, tal hora, van anar a l'aeroport, les varen comprar bitllets, de fet no sé si, això ho puc dir, les varen pagar molt poc, les varen pagar 2.000 euros, i crec que se varen comprar bitllets ells i tot, i aquesta gent fins i tot varen perdre dos vespre, crec que la proposta de venir a tocar a Mallorca 10 anys després d'haver fet l'anunci d'Estrelladam, i aquesta gent d'aquest nivell, és la nostra oportunitat, mos envien un poble termí de Mallorca, en tot, varen venir en tot, també se van allotjar una casa particular, les varen deixar instruments, mira, les van deixar instruments, la guitarra en la que tocava el guitarrista de Billy the Vision, era d'en Julià Picornell, que és l'actual frontman d'Animos Parrec, que en aquell moment, evidentment, tenia un grup que era Assassin Band, un grup de versió del poble, i va tocar, bueno, mentida, el tenien a mitges, una guitarra a mitges entre el baixista i vocalista també, amb en Joan Font, d'Animos Parrec, i en Julià Picornell, d'Animos Parrec. Tenien una guitarra a mitges, i va ser que va tocar el guitarrista amb un capell en aquesta edició de Samova, sí. Es van estar molt contents aquesta gent, i va ser, aquí me'l van donar compte de que, jo crec que va ser un any que la gent se'm va donar compte que Samova era una cosa diferent del que havia sortit en veure aquest grup i tal, i de fet va ser una cosa tan singular que fins i tot me'l van contactar també per Facebook, en aquell moment segur que Facebook era una xarxa potent per la gent jove, fins i tot com eren altres en aquell moment, una gent de Bulgària que m'ho van demanar si els hi podíem anticipar els horaris de Samovo perquè s'havien de comprar vols perquè venien de Bulgària a Mallorca a veure Billy the Vision, perquè Billy the Vision estava pràcticament aturat en aquell moment, no feien concerts, el que nosaltres ni ho sabíem, nosaltres no ho vam anar ni mirar, nosaltres vam dir, venga, les feim la proposta i se van reactivar per nosaltres, en certa manera. És a dir, hi havia risc, però realment les pagaven 2.000 euros, és a dir, cobraven menys que segons quin grup de Mallorca, i sabien que la gent almenys vendria a fer el vídeo del seu hit. I van fer molt bon concert, eh? Vull dir, més enllà d'això van descobrir que és un molt bon, grup.
Però no són els únics que se senten còmodes en festivals petits. És en Joan Roig, un dels directors del MeloFest.
Crec que el Petit de Calderil és el grup que ha vingut de fora, cantes més i millor el concepte de la mova. I nosaltres, aquí, va ser és un problema, això, perquè d'ençà llavors nosaltres ens vam pensar que seria tot sempre tan fàcil com va ser amb el Petit de Calderil. Jo me'n recordo que la negociació van ser dos correus. Primer correu, hola, som un festival de Mallorca, insertar rotllo de sempre. I ells, perfecte, aquest cachet molt va fantàstic, les van deixar una casa particular durant una setmana i ells van venir en família, clar, en aquell moment tampoc, potser no xerrant de ser Mallorca massificada d'ara, potser era com un altre concepte, no ho sé, però s'ho van agafar com si fossin les seves vacances, i aquesta gent van venir de vacances a Mallorca i damunt van fer un concert. I varen fer com una família, varen fer una paella en el corral de que nostra, bé, és que de fet s'allotjaven a que meva, amb Verdà Sousa, i clar, nosaltres aquí anaven seguint i veiem, hòstia, mira, fan una paella amb Verdà Sousa, varen venir l'endemà en el festival també, que feien com un acte posterior a Movo, també varen venir Consolació, allà, que això encara ho fèiem a Consolació, i els hi van cantar, vull dir, nosaltres ens varen fer molt amics amb ells. Va ser una cosa que jo crec que no se tornarà a repetir, no sé que tornin, d'aquí una cridada, que abans hi poden tornar. però és això, i d'ençà llavors, esclar, moltes vegades els grups el que fan és que venen d'aquí, estan de passada, i l'endemà és un altre lloc, i aquí ja no se pot crear aquesta sintonia que varen crear amb aquesta gent.
Per a fer un concert, doncs, s'han de tenir en compte moltes coses. És per això que existeixen protocols. Per una banda, departament d'hospitalitat que s'encarreguen de cuidar i que no els falti de res als seus músics convidats. Un altre dels protocols imprescindibles són els riders de les bandes. Natàlia Urbina és directora d'Hospitality del Mallorca Live Festival.
Bueno, un rider, jo estic mandant un rider, que el rider és el documento que en el que t'explica todo lo que ellos tienen que tener para hacer ese show. Entonces el rider se divide en una parte técnica y en una parte de hospital y camerinos y demás. Entonces, pues te encuentras cosas pues muy extrañas, que normalmente luego cuando hablas con ellos o tienes una call, pues todo se dulcifica, a no ser que, bueno, los hay que luego viene la tour manager y coge la lista y va pasando y va subrayando que realmente está todo lo que ha pedido, ¿no? O sea, el huesito no sé qué, los emanen solo los verdes, que los emanens verdes, o sea, cuando ha pasado esto, pues muchas veces es para que ellos quieren comprobar que te has leído el rider, o sea, que has llegado hasta el final, ¿no? Es un poco como con aquellos exámenes cuando éramos pequeños que la última pregunta decía solo contestes a la 1 y a la 3 y tú ya te los has contestado todas, ¿no? Pues yo creo que también era un poco eso, porque luego tampoco fue tanto lo de los emanens verdes. Obviamente eso pues es una excentricidad.
Ara bé, no sempre són tan convencionals com sembla. Hi ha riders molt complicats, de pàgines i pàgines, que a vegades venen dels grups que no tenen la repercussió d'altres, que amb coses més senzilles ja els va bé.
Els grups americans que duen, saps, les trimes que han els escenaris, on s'aixeca la bateria i això, als Estats Units van amb polses, saps? 8 inches, saps? En pies i això. Clar, evidentment, quan venen aquí, pues aquí anem en mètric i no quadra. Per poc, saps? Però no quadra. Vaig tenir una vegada uns americans que m'havien passat unes mides i en comparació mètrica pues, m'ha sortit una tarima quasi 20 centímetres més llarga i m'han dit, no la podem serrar? I vaig serrar. Per 20 centímetres, que més vols, encara fos de menys, però més ample i tot, saps? I estaven allà per a tosquets, en pla, pues la cortamos, oye, que no cortamos nada, tío. ¿Qué hago después con la tarima cuando te vas? ¿La tiro? Yo no, no, o sigui, hi havia un rider, un document, però jo era escenari i no el tenia en concret, i el seu turmària, però m'ha dit, espera, pues te pinto aquí, i m'ha fet quatre putes retxes allà, i m'ha dit, ah.
Estau escoltant Els millors anys, el podcast dels festivals de música de les Illes Balears.
De cada vegada, les exigències de menjar i beguda són més detallades per part dels músics. Tant és així que s'arriba a demanar de tot, de beure i de menjar. Centrant-nos amb les begudes, és cert que les bandes de música beuen més que un clot d'arena o tot plegat són llegendes urbanes?
La Lina Durante, quan van venir els Crankers l'any 2019, el concert del Crank de Carolina Durante, i se pot dir, a més ha prescrit, és el pitjor concert de la seva vida. I ells ho han dit, a la ràdio, ells ho han dit a entrevistes, vull dir, no per això m'atrevesc a repetir-ho. Això s'ocupa de totes de Vueling, perquè ells venien amb avió i Vueling, aquesta gran companyia que té molt de retrasos, com tot el món sap, va tenir un retras bastant gros i ells van aprofitar aquest retras per agafar una bona castanya a l'aeroport. Pensau que eren molt joves, acabaven de sortir, eren els primers concerts que feien, diria que és la primera gira d'estiu seva, i varen arribar, i jo és que me'n record, Boroslós, varen arribar i anaven com autèntics nyus, anaven o sigui, duien una castanya molt grossa. Clar, això en el concert se va notar, sobretot el bateria, concretament, perquè, clar, no en donaven una. Al final, després, clar, tu perquè ho saps i tal, ells perquè ho diuen, però molta gent et pot semblar donar compte que al final canten les cançons i si no hi ha una cosa molt exagerada, la gent no se'n dona compte. Però sí, aquesta sí que és reconeguda per ells, eh? A més, no...
Això és bastant comú, no?, que diga el tour manager. Cerveza sí, pero después del show. O sea, nada de alcohol antes. Eso es bastante habitual también cuando son grupos grandes, o cuando hay bailarines, o cuando hay tal. No quieren que nadie se les desmadre antes del show.
Bé, record de catering, una divertida que va ser els Woodcocks, el grup de punk rock de Manchester. Varen dur a unes festes de Sant Sebastià, quan a Sant Sebastià hi havia com a varis dies de concerts, hi havia un com més alternatiu, i juntament també amb en Peter de Runaway, a la plaça Major varen fer, un any varen fer Woodcocks, i record que dues coses, que el cantant estava totalment afònic abans del concert, però molt afònic, i també que en el catering molt van demanar, eren quatre a l'escenari, van venir quatre, no venia més gent. Van demanar quatre botelles de Moët & Chandon i una caixa de cerveses de, no sé quin, una marca, no coneixia, una marca irlandesa. Bueno. I pensaven, bueno, lo de xampany, supos que... Li van dir, supos que voleu una botella, no? Van dir, no, quatre. I abans del concert s'havien begut les quatre botelles de Moët & Chandon i la caixa sencera de cerveses. I el cantant, que estava fònic just abans de... Com si res, o sigui... no sé si va ser l'alcohol que li va curar o què, però... Però sí, se van fotre les quatre botelles abans de pujar l'escenari. I no van tenir molt de temps, perquè va ser... Aquí estan i al cap d'una hora o dues tenien el concert i ja... Ja estava tot liquidat. Quatre, eren quatre, una botella per hom, més les cerveses, més el que hagués allà d'altre alcohol.
Hem escoltat a Seba Rosselló, mànager i promotor de concerts. I ara del beure, anam al menjar. Què demanen els artistes? Mengen molt? Tuden el menjar? Demanen coses estranyes? De cada vegada demanen menjar més saludable? O són capritxosos?
Jo vull ser rei, ser per tu.
Xerrant d'en Lluís Gavaldà, per exemple, va ser, en aquest cas, teníem un... Bueno, evidentment els artistes te demanen una sèrie de coses a l'hora de de sopar i nosaltres l'havíem preparat, sobretot en l'escat de cartell i també en l'aeroport d'aquí, però els grups d'aquí xerren el mateix idioma que nosaltres, en sentit figurat i literari, al final. Llavors, amb aquests grups que són més, més grans, sí que hem de complir escrupulosament el que ens demanen. I se m'ho havia demanat un bon sopar, en el cas dels pets i tal. I hora de, una hora abans de tocar, el frontman, en Lluís Gavaldà, ens va demanar si li podíem proporcionar un biquini. Un biquini és un sàndwich de pernil dolç i formatge, malgrat tenir tot un desplegament allà de menjars. I clar, no sempre tens una sandvitxera a dins de butxaca. I jo no sé, me pareix que li vàrem arribar a aconseguir, perquè tenim un molt bon equip, unes bones regidores d'escenari que ho aconsegueixen quasi lo inaconseguible, però sé que en aquell moment va generar un cert clima de tensió.
Una de les parts, o sea, lo más importante, una de las patas más importantes de mi profesión es la discreción, ¿no? O sea que, por supuesto que no puedo dar ningún nombre y tal, pero bueno, hubo un artista también, ¿no? Que estaba, porque a veces, bueno, pues cuando puedes te escapas a ver el show, ¿no? Un poquito para ver cómo acaba, cómo empieza o cómo está. Y mientras estaba ahí en el show me dicen, oye, Natalia, ¿no tendrás papel film? Yo, ¿papel film? Pues se lo llevó todo a su casa envuelto en papel film, todo lo que había en su... todo lo que había en el camerino, ¿no? Que dices, madre mía, ¿sabes? Y además veía la... era... que me parece muy bien. Yo, o sea, lo último que tiro nunca es comida, ¿no? O sea, me parece un pecado. Pero, no sé, compartirlo con tu gente, ¿no?
I recordo una que m'ha de fer molta gràcia a un rider d'hospitality, de catering. Uns que deien... crec que eren The A-Team. Crec que, bueno, era un grup anglès que van dur aquí i crec que molt van passar alguna cosa així com... clar, el típic de catering que es posava molt de xutxeries i xocolatines i tot és un clàssic, no? Patatilles i tal. I aquest deien, no mos poseu xocolatines ni tal, que mos ho menjam. O sigui, no és que no li agradessin, sinó que era com... és que és una tentació massa gran per... El que passa moltes vegades és que te demanen mil coses i que no se mengen ni una dècima part. Això també és molt típic.
Tots aquests anys de festivals i concerts han donat per moltes anècdotes i excentricitat dels músics que han vengut a actuar a les illes i de diferent tarannà. Ja sabeu que hi ha moltes llegendes sobre què fan i desfan els músics. N'hi ha que no són certes, però n'hi ha... que sí.
Va ser un grup que aquella edició, a més, va propiciar una altra anècdota molt curiosa, perquè després dels concerts, si no record malament, se van tirar tots en pèl en esport de Ciutadella, però acompanyats de dos celebrities que eren nada más y nada menos que la Zoe i en John Beef. I tots ells grup que es varen fer molt amics se varen tirar pel en esport que també els van venir a treure i bé, va ser encara se recorda això a Ciutadella perquè varen causar furor.
Hi ha bandes que tenen peticions ben estranyes.
Todavía tenen dos discos que van treure en Vespora, que són meravellosos. I quan els vaig convidar, la primera vegada que els vaig convidar a tocar un concert, varen venir, eren superjoves. Jo crec que acabaven de sortir de la universitat, eren molt jovenets. I bueno, me ve a veure... eren el Teatre de Lloseta. Me ve a veure el cantant, que és un poc el que dus grup, i me diu, escolta, Joan, hi hauria qualque problema si en el final de la nostra actuació pegam un parell de tirs. Sí, perdona, com és això? I diu, sí, és nostra bateria, que ara posaran corxetes, que estudiava per policia, se traurà una pistola, és de fogueo, però, i farà pa, 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 un poc com la d'un Tejero I dic, en sèrio? I bueno, dic, si és part de ser artístic, jo ho demanaré en el teatre si no hi ha cap problema. Ho vaig explicar també a la cara que em varen posar al teatre, en pla, com? Que traurà una pistola? I sí, però és un tema, és, tema de, per final del concert. Bueno, vale. I sí, va ser... Sí, sí, tant i tant, sí, sí. Va fer una bona escandalera. La gent va quedar com flipant, en pla, hòstia, què passa? Sindra.
Però no sempre surt bé. A vegades, tanta excentricitat acaba per suspendre concerts. Tornem a escoltar Joan Andreu Joan, organitzador de concerts, amb la productora Pecampai.
A veure, aquests artistes a vegades tenen coses rares. Pues, ja arriba un moment que ja com a capaç un poc de les coses rares. I a més, en un context en què normalment jo crec que saben que Pecampai no és, no sé, no és Live Nation, pues, tots mos hem d'adaptar un poquet a lo que hi ha. I quan venia un artista estranger que havia de fer un concert, i després sempre m'agrada cercar un artista mallorquí que hi digui, que afegeixi qualque cosa, que estigui guai. I li vaig dir a un artista, que ara mateix no diré qui és, però que és un artista que és del mateix rotllo, que durant uns anys és com a raro que no hagués tocat mai en Pecampai, però el tema és que quan li vaig demanar de tocar, m'ha dit... Sí, sí, te passaré la meva llista de necessitats i, bueno, quan comences a veure que si vol pomes, que si vol no sé què, que si vol unes quantes tabaioles, que si vol uns aglans i no sé què. Dic, tio, en sèrio? Estim per això? Vas anar super i t'ho compres, no? El que vulguis. Si vols això, és que no te vull son jo, saps? O sigui, deixarem anar, ja en triaré una altra. I no va tocar. I... No, clar, no, no. Aquestes coses... Jo crec que has de saber on estàs. Això ho pot demanar quan vas a Wembley Arena i jo què sé.
I hi ha vegades que acaben tocant, però tot és una gran penitència.
És a dir, jo crec que el grup més excèntric i conflictiu que han tingut ha estat Cama de Faca, amb molta diferència d'un tercer segon. És a dir, jo crec que mos el podíem esperar, però no tant. I perquè la negociació va ser complicada. Era un grup que tenien tancat per l'any anterior i quan vàrem haver de reprendre la negociació per dos anys, quan vàrem haver de reprendre la negociació per l'any que vàrem venir, va ser complicadíssim perquè bé, per mil motius. I clar, això, aquí vàrem entendre que era molt important que els grups ja venguessin amb bona predisposició en el festival, perquè la nostra hipòtesi, corroborada per gent amb experiència dins d'aquest mundillo, és que si el grup ja ve cruzat a un festival que no ha, la negociació no ha estat fàcil, no serà fàcil absolutament res a partir d'aquí. I, efectivament, se va complir. Va ser complicadíssim. Varen arribar amb una quantitat de maletes per damunt de les possibilitats. Aquella gent duien 4 o 5 maletes cada un, instruments, una barbaritat. Varen haver d'enviar un segon... Bueno, no sé si havíem enviat 2 o 3 transfers, varen haver de duplicar els transfers per dur totes les maletes que duien. I els transfers, només de maletes, cap a Lloret. Això encara era a Lloret. Quan varen arribar a l'allotjament, mos havien exigit una sèrie de temes i més o menys això estava tancat. Vull dir, sabien allà on dormirien, el lloc estava perfecte, un lloc increïble. De fet, el cantant de Villagers havia dit que era el millor lloc del món, va dir que era el millor lloc del món aquest mateix any. I ells, quan varen veure allò, van dir no el que pensàvem, mos heu de cercar un altre allotjament. Estic xerrant una altra vegada. El Pla de Mallorca, estiu, de ple... Es pla, vull dir, és que és un lloc que no, evidentment no és que el Vià, que tindràs mil allotjaments. I bueno, vam començar a tirar de contactes, vam cercar un allotjament. Mentre això s'estava desenvolupant, nosaltres l'havíem preparat un sopar per quan arribassin això al vespre, perquè trobassin qualque cosa per menjar, i era pa amb oli, era una cosa que entrepans, una cosa que més o menys estava bé, vull dir, estava cuidada i tot. Crec que tampoc no mos ho havien exigit, però bueno, vam arribar i mos varen demanar que no, mos van dir que ja no anava bé, que volien, crec que eren pizzas o qualque cosa d'aquestes. Bueno, la qüestió, mentre estaven negociant això, les varen dur les pizzas se van trobar un poc, crec que després van trobar les pizzas fredes. Quan ja van tenir tot compost, tot això, és a dir, el seu lema era o mos feis això o no show. No show vol dir, evidentment, no tocarem demà. i per un altre era el nostre cap de cartell internacional de l'endemà, i per tant no podia ser no show, havia de ser show sí o sí. Llavors teníem l'allotjament trobat, les pizzas a punt, pot ser un poc fredes. La qüestió, quan els hi vàrem dir? Bueno, anireu en aquest allotjament, crec que vàrem, era a Sineu, vol vendre'm a cercar tal, mos van dir no, no. Ara, al final mos ha agradat això, hem begut un poc més de vides que tocava i dormirem aquí. Mos va una monada, no havia anat tan bé mai allò. I res, vàrem quedar a dormir i l'endemà de matí les vàrem anar a cercar perquè tenien les proves de sol, de so, i ara veureu per què he dit sol. Perquè feia un altre sol, un sol de justícia, una cosa que feia allò era molt de sol, sempre, en aquell descampat. I les proves de so, van ser les proves de sol. A les 10 i mitja, a les 11 del matí, amb un bon bater de sol, aquella gent, el vi les va revenir, i no sé si van tenir un cop, bueno, quan les fèiem estrans, se van haver d'aturar a vomitar a la carretera, gel de Montescap, un desastre. Aquelles proves de sols se varen fer quan se varen poder i se'n van tornar a dormir fins a l'hora del festival. I la veritat és que després el concert va estar bé, vull dir, no varen mostrar tampoc cap símptoma de que no els hagués agradat el festival ni res, però vaja, tot el trànsit entre la seva arribada a Mallorca, que hi ha tot la negociació, i el moment del concert, jo crec que ha estat dels moments que conjuntament han sofrit més de la nostra vida.
Els millors anys, el podcast dels festivals de música de les Illes Balears.
Qui fa anys i panys que organitza concerts és Joan Carles Anyibarro, sota la marca Fona. N'ha vist de tot colors.
La història és tant que, com t'he dit abans, nosaltres havíem tingut una saba petita, havíem xerrat amb elles, elles ens van dir que sí, que volien tornar en l'estiu, que estaria molt bé. I la relació era d'una banda petita i amb unes idees de fer un bobo a un altre puesto petit. Va sortir la campanya de promoció.
Esto es ruido.
De Pepsi i va ser com una botella moguda de Pepsi per tot va de gas. Aleshores, Dover ho veia en tot Espanya.
Yo hago música.
I abans les paraules tenien més importància que ara. La paraula valia tant com el paper.
Nosaltres teníem els contractes de paraules, i aquest contracte de paraula, quan dic paraula, per nosaltres és molt important, perquè ens ha marcat molt el fet de la paraula, més que els papers escrits. Aleshores, amb ella pues, vam xerrar en l'agència, li vam dir, ens va dir un catxel, li vam dir que ho acceptàvem, i de partir d'aquí pues, va haver una brega entre Trull i Mallorca so per intentar dur Dover a les seves places. Van anar incrementant fins a duplicar el caché. Quan nosaltres pues, mos deien que no el teníem, que saps, i que si s'estaven discutint entre ells. I en aquell moment hi havia un altre tio de la nostra generació, que era en Miquel Ferrer d'Ucudi, que era en aquell moment era el de Cultura, el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Ucudi, que li van proposar per fer-lo, i ell va dir, però tu estàs segur que ho teniu? Jo li vaig dir, si no ho fies de mi, pues no te fies. I ell per telèfon, que estava fora, sé que estava per Andalusia, no sé què, em va dir, en fi, i ho farem. I de partir d'aquí, bueno, pues, vàrem optar, ens van dir que la capacitat de recinte eren d'un 3.000 persones, ens van autoritzar per fer 3.000, però el dia dels concerts les entrades se van agotar.
De cop i volta, tot havia canviat. De ser un grup petit a vendre 3.000 entrades en qüestió de dies. I és llavors quan tot es desbarata i fins i tot les autoritats prenen decisions impensables.
Hi va haver problemes d'accedir a les carreteres tant per via de Palma com la via d'Artà, com la via de la Pobla. Tots anaven cap a Ucudi i va començar a haver un col·lapse bastant important. D'aquí va venir la policia i ens van dir que començàvem a vendre més entrades, van vendre el doble, és a dir, de 3.000 van passar 6.000. S'ha de tenir en compte que la seguretat i tot estava per 3.000, que era l'autorització que teníem. A partir de 6.000 el risc ja se va elevar molt, tant de fora com de dins. I va ser quan va venir la policia nacional i la Guàrdia Civil, i ens van dir que ells se feien responsables de l'esdeveniment i que començàvem a vendre més entrades. I bé, bueno, pues aquí ja s'anaven venguent tíquets i tíquets, i era un no acabar. Quan no van tenir tíquets, ens venen i ens diuen que seguíem venguent resguards, i van seguir venguent resguards. Aleshores, a nivell econòmic i a nivell de caos controlat, va ser brutal, perquè s'ha de tenir en compte que les barres també estaven preparades per 3.000 o 4.000, no més. Els banyos estaven per 3.000 o 4.000, és a dir, tot estava per 3.000 o 4.000 i en teníem 10.000, se va rompre la paret de darrere i ja no hi havia ni paret, és a dir, que va seguir ben gent. Ja fa d'haver 55 minuts o 60 minuts de concert, quan van pujar van dir que teníem que anar aturant perquè la situació era dramàtica, no? En el sentit de que no estàvem capaços d'entendre molt bé si passava alguna cosa que puesto concret, com solucionar aquest problema, però no només de dins, sinó de fora, perquè de fora hi havia molt de pares i molt de mares en cotxes esperant que sortiguessin els seus fills per sortir, no? Es va ser un poc d'un principi divertit, moments delicats, que no se viu mai ni la gent s'entera darrere un escenari, i en aquell moment me va tocar anar a xerrar amb ells i decidir que teníem que acabar, no? I la Conxa en aquell moment pues, me va dir que esperàssim un poquet i que tiraríem endavant i tal, no? I amb la Cristina, ja acabant i fent un bis, que va venir per darrere per veure Aigo, li va un dia hauríem d'acabar i va dir: espera un poc, i aquest poc és com anem a fer la darrera copa, no? Que no acaba mai i cada vegada dura més i cada vegada hi ha més situacions. I bé, sé que en el final van dir, en Amparo va dir: ja està, crec que han disfrutat i tal, i ella va dir: necessit cantar una cançó tota sola. I va sortir una Cristina, se va posar allà en la cadira, estàvem tots a darrere i posàvem uns flaixos blancs que anava mirant els cats, i el llum, aquí on acabava el llum, no acabava de veure, sempre hi havia cats, i era, se me va posar la carn de gallina, i crec que aquestes experiències que te marquen de per què fas les coses, no? Veure que una quantitat de públic, sense tenir unes garanties, perquè no hi eren, i la veritat era aquesta, se va comportar simplement en la música i centrat en la música, simplement a veure el que anaven a veure, i al final d'una Cristina, ella tota sola, va fer més que un pores de mojo dels treballadors i de la gent que estàvem allà, no? Don't you, don't get it wrong. I have someone to get it done. Only got four hours. There your manners never fell so close to you before. I en acabar, bueno, pues vam tenir que agafar moltes bosses de basura i també d'un mos moltes bosses de basura en dobles. Dic que a vegades, jo no sé, i ho he pensat a vegades, de dir, pues, menys si mos vam equivocar i em vam tirar alguna, perquè havíem fet tant que ja...
Així mateix, les excentricitats no sempre tenen gust agradols. A vegades aporten experiències que seran records per a tota la vida.
Bueno, en el principi, quan començava amb tot això, els primers anys, hi havia un hotelet molt a prop de casa meva, que està en el carrer Pablo Iglesias, que se diu Belay Hotel, que encara hi és i que està superbé, un hotel de ciutat d'aquests que ja no n'hi ha, i jo duia els grups allà. I va haver un grup que jo havia duit un any, un grup escocès que se diu Dropkick, i el segon any, o sigui, o la segona vegada que varen venir, els vaig tornar al mateix hotel, els tios me varen dir: el disco nou se diu Abelay Hotel. Jo dic: en sèrio? Sí, se diu Abelay Hotel. I el duien en pla, jo dic: joder. I tenien un concert en el Bluesville. I el cantant del grup en aquella època, el moment del concert, segur que havia xerrat amb la gent de recepció de Sabelay, i sabeu una cosa, això és molt ochentero, sabeu els hotels que tenien cosetes de banyo i tal en so gravat de... Pues, sabeu que va demanar pintes de pentinar-se, que deien Abelay Hotel, i les regalaven a qui comprava el CD, li regalava una pinta, va aconseguir que li donessin 50 pintes i bueno, va ser bastant graciós. I la portada és horrible, són ells guaitant per la finestra de l'hotel en pla, no sé si farem balconi, i por allà, Abelay Hotel.
Ha habido casos de todo tipo, ¿no? Pero hay mucha gente, mira, por ejemplo, aquí puedo decir el nombre, ¿no? Porque fue Leiva, pues se creó un ambiente súper especial, y acabaron ahí jugando al fútbol con la plantilla, con nosotros. O sea, claro, porque depende, hay gente que para ellos eres uno más.
Fins i tot la banda britànica Temples va decidir que era bona idea nedar dins el port de Porto Colom.
Exacte. Bé, jo crec que van llotejar, no sé si existeix el verb llotejar, però és estar dins el llot. Perquè bàsicament se van allotjar una casa a primera línia de mar, però clar, una zona de port. I per tant, en el port l'aigua no es cristal·lina ni prou fer-hi. I se van ficar allà dins, segurament són unes persones que no estan molt acostumades a anar a la mar, van veure aigua i van dir aigua i a de dins. I era allot allò realment, però encantadíssims.
Ara bé, si les coses surten bé, bandes i organitzadors en surten ben contents.
És que, clar, sense haver estat, diguéssim, dins les vísceres d'altres festivals, fa mal comparar. No sabem tampoc com són tractats, però per el que ens han dit ells i per el feedback que rebem una vegada acabat el festival, jo crec que som un festival molt proper, molt humà. Potser fins i tot a vegades agraeixen que les tractem com a persones normals, tot i ser celebritats, i després sempre hi ha qualque artista, evidentment, que li agrada que el tractis com... per la seva jerarquia o per que aquesta persona té. Però jo crec que sí, que són molt propers i la gent t'agraeix.
Si sobres això, que és una petició complicadíssima, 20 minuts, que tens un estrès en aquell moment, pues que flipes, quan acabes bolo te venen i te diuen, tio, de puta mare. I te fan una ferrada i te diuen, quedeu marcats com a un festival guai on anar. Clar, això és molt guai per tu, saps? Perquè moltes vegades quan repeteixes artistes, això passa molt, no és infinit, saps? Moltes vegades pues fa feina amb els mateixos. I si no és amb el mateix artista, amb molta part del seu equip, un tour manager que potser pues, estava en guitarra, per exemple, però me'l vaig trobar ara està amb Antonio Font i tal, i quan ja te coneixes, pues, se fa feina molt més fàcil. I moltes vegades és perquè un dia t'ho vas currar i vas suar coses que potser te podies tancar en banda i dir, mira, tio, què passa, saps? Però jo m'ho intento currar, en el que pugui. Si no puc, no puc, però bueno, t'ho agraeixen.
Mira, me pasó una cosa muy bonita con Blondie, que fue como cuando me presentaron, pues le dijeron, mira, esta es Natalia, she's gonna take care of you. Y dijo ella, I'm gonna take care of you too. Y dije, oh, I love you. Sí, ¿no? Es como tan sencilla. Sí, o gente que se va súper contenta, que bien hemos comido, pues claro, porque en otros sitios pues a lo mejor no les prestan la misma atención. Yo, no sé, para mí la comida sagrada está en mi cultura y yo quiero que te vayas muy contento.
Els millors anys, el podcast dels festivals de música de les Illes Balears.
I fins aquí el primer capítol dels millors anys, dedicat a la excentricitat de músics i bandes en diferents esdeveniments musicals de les Balears.
El pròxim capítol el dedicarem al fenomen fan i intentarem conèixer com és el públic que va a festivals i que han arribat a fer per veure els seus ídols estimats.
Vaig al públic, veus gent que se li va al cap molt, saps? Però si fas feina d'això, estàs com a basat ja. No diria rares, però coses que diu per res del món faria el que estàs fent tu ara.
Toni Cardell, estàs al muntatge i l'edició de so.
Els millors anys és un podcast d'Iveta Ràdio amb Margalida Mateu i Toni Jaume. I'm gonna meet ya. I'll meet ya.